Una de les finalitats que, o dels objectius que tenim totes les setmanes a Nits de Ràdio és el d'apropar-vos als oients temes, situacions, investigacions, en tot el que puguem comentar que potser a vegades queda desconegut perquè no són els temes principals de l'actualitat, els temes més candents, però no per això són menys importants, perquè les persones que pateixen doncs aquestes malalties o que tenen aquestes preocupacions, doncs per ells aquests elements són un món, i per tant és bo que la societat doncs vagi coneixent quan més millor totes aquestes, doncs, de vegades, malalties rares, que es diu, no? Aquestes patologies concretes que fan, doncs, la vida molt complicada. I això, el David Morales. David, bona nit.
Bona nit.
Totes les setmanes, doncs, això, ens va costant alguna problemàtica, alguna associació que estigui investigant, que faci divulgació sobre tots aquests temes. Quin tractaríem aquesta setmana?
Doncs mira, avui parlem d'una malaltia que és bastant desconeguda per molta gent, tot i patir-la. Mm-hmm. Per exemple, gent que pateix cefalees, vertigen, nàusees, que té dificultats per concentrar-se, pèrdua de sensibilitat tèrmica, o bé dolors en l'esquena, tots aquests són alguns dels símptomes que moltes persones afectades d'una patologia que es diu malaltia de Phelum...
Malaltia de Phelum.
Malaltia de Phelum, mm-hmm. Sí, sí. És una malaltia que afecta tot el sistema nerviós i que es manifesta clínicament a través de diverses malalties, com serien la síndrome d'Arnold-Chiari, la siringomièlia o l'escoliosi idiopàtica. Però tot elles són expressions d'aquesta malaltia. Possiblement hauríem de dir que és la més freqüent, però una molt desconeguda en aquest cas. Clar. I és una afecció que hi ha una persona, que és el doctor Miguel Royo Salvador, que porta moltíssims anys investigant i que és la persona que ha descobert concretament i que a més és punter en el tractament d'aquesta malaltia, doncs aquesta afecció concreta, i en els últims 10 anys podem dir que ha tractat amb èxit a més de 2.000 pacients. Perquè ens expliqui una miqueta més en què consisteix, com funciona i com es distingeix d'altres patologies, li donem la benvinguda al doctor Miguel Royo Salvador, que és fundador de la Chiari and Scoliosis and Siringomièlia Foundation. Bona nit, doctor.
Bona nit, David.
La veritat és que alguna vegada potser alguns hem sentit a parlar això de l'escoliosi, la síndrome d'Arnold-Chiari potser és una miqueta més coneguda, però com a malaltia del Phelum ens resulta encara molt desconegut. I és un avenç, de fet, que vostè va fer i en el que ha determinat que hi ha tota una sèrie d'aspectes que són conjunts i que es poden tractar a través d'un tractament en el que vostè és especialista i que vostè ha creat.
Molt cert, David.
No és ben bé així?
Molt bé, va ser...
molt cert.
Sí, és que no està acostumat a encertar-ho i no, això ha adoptat.
Ara m'ha sorprès.
Encertat plenament.
En què consisteix concretament la malaltia del Phelum?
Exactament. La malaltia del Phelum és una malaltia que nosaltres li hem posat el nom a l'any 2003, però en realitat no és coneguda perquè està basada en una investigació bàsica. Ja sabeu que hi ha dos tipus d'investigacions, la bàsica i l'aplicada. La bàsica és aquella que no saps si tindrà una aplicació pràctica en el futur, i l'aplicada és una aplicació pràctica. Bé, doncs tota aquesta investigació que va de fa 42 anys està basada en 17 anys d'investigació bàsica. I en què va consistir? Va consistir en averiguar la causa d'una malaltia que fins ara la considerem de causa desconeguda i per això té el nom d'idiopàtica. És el síndrome d'Arnold-Chiari, la siringomièlia i l'escoliosis. Resulta que nosaltres vam tractar una malalta en un síndrome d'Arnold-Chiari i li vam fer el tractament convencional, que és el que es diu la craniectomia, és obrir el crani per la resió occipital, perquè aquesta malaltia es caracteritza perquè el cervell es fa com si pel forat del lavabo pues tenim un forat que és el forat occipital i té tendència a colar-se cap avall. Llavors, aquesta malaltia de causa desconeguda, nosaltres li vam fer el tractament convencional i la malalta em va dir: per què diu que m'han fet una intervenció que ha anat molt bé, però jo cada dia estic pitjor? I això va ser el detonant de l'inici de la investigació, que ha durat 42 anys. El fruit d'aquesta investigació té dos parts. una part d'investigació bàsica en el que no sabíem si tindria aplicació pràctica i una altra que després té una aplicació pràctica directament pel malalt. La primera la vam fer junt a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat de Medicina, la Càtedra d'Anatomia i Embriologia Humana, i en aquella època jo donava classes al que ara és l'Hospital del Mar, abans era l'Institut Neurològic Municipal de Barcelona, i vam averiguar les causes d'aquesta malaltia i la vam transformar en una tesi doctoral que es va publicar 17 anys després. A l'any 1992 vam fer una tesi doctoral explicant la causa d'aquestes malalties.
Si em permet, doctor, això demostra que una tesi porta un temps, de fer. Ho dic perquè actualment molts cops sembla que és una cosa que es pot fer en un cap de setmana així, però sí, una tesi doctoral porta molts anys d'investigació.
Exacte. Últimament es veu que no fa ni investigació.
Ah, mira.
Bé, aquesta ens va costar 17 anys i al final es va escriure, es va publicar, va ser anomenada, aprovada i en cum laude, i la síntesi de tota aquesta investigació bàsica, perquè la gent ho entengui, és que es va descobrir que en l'embrió humà existeix un mecanisme d'asincronia de creixement entre el sistema nerviós i la columna vertebral. Què passa? Que la columna vertebral creix més que el sistema nerviós, però no sap que hi ha un freno, que és un lligament que uneix la cua de la mèdula en la cua de la columna vertebral.
És el punt d'unió.
Film terminal.
Estaríem parlant més o menys de la banda per on s'estableix la part del sacre, potser?
Correcte. Allà s'inserta el film terminal, que té uns 23 centímetres de llargada. Què passa? Que com creix més la columna vertebral, tira el film terminal i el film terminal tira de la mèdula i la mèdula tira de tot el sistema nerviós. I provoca totes aquestes malalties, que una d'elles és el vessament de les amígdales cervicogenitales per al forat que comunica el crani a la columna vertebral, i que es diu síndrome de Arnold-Chiari 1.
En definitiva, estaríem dient que des de la part de baix de la columna s'està estirant tot el sistema nerviós cap avall.
Correcte.
I és el que ve a provocar totes aquestes... Quina sintomatologia poden tenir? Perquè jo he comentat alguns...
Perfectament. Jo solament repetiré que si les seves paraules. Sí. Mareja, inestabilitat, alteracions sensitives, etc. Hi ha inclús una associació nord-americana de malalts del síndrome de Arnold-Chiari que van fer una estadística i va dir a veure quants símptomes tenim entre nosaltres. I van detectar 100 grups de símptomes. Tremendo. Llavors, clar, cada malalt és una forma d'expressió que s'assembla, però no és exactament mai igual un que l'altre. Llavors, si em permet que faci la conclusió del que vam concloure, és que aquesta sincronia de creixement pot causar principalment 3 malalties, però en realitat nosaltres tenim detectades 7. Tot això està publicat. Després del test doctoral ho vam publicar en tot detall. I aquestes malalties, que no he comentat primer l'Arnold-Chiari, és l'escoliosis.
Sí.
Aquesta malaltia tan freqüent en les noies...
Que és aquesta desviació de la columna.
La columna vertebral es torça. Aquesta malaltia és precisament conseqüència d'aquest mecanisme d'atracció del sistema nerviós i s'acomoda la columna vertebral a l'atracció d'aquest lligament que té per dins. És una acomodació, és com una defensa. Es s'arronsa perquè no tiri més el que té a l'interior, que és la mèdula. Ja tenim l'explicació de l'esclerosi idiopàtica. I després està l'altra tercera malaltia, que aquesta és més desconeguda, però és la més greu. Més greu en quant a la qualitat de vida, que es diu siringomièlia idiopàtica, i que és... s'expressa que hi ha uns forats que surten a la mèdula plens de líquid. La teoria convencional diuen que s'equivoca el líquid cefalorraquídic que envolta tot el sistema i es fica dins de la mèdula. No és veritat. El que passa és que, com la mèdula queda com una corda de guitarra, la sang que circula, els petits vasos es col·lapsen, es tanquen, i llavors es produeix una mort del teixit medular. I la forma que tenen de morir el sistema nerviós és fent quistes. I per aquesta raó es formen aquests quistes que es diu siringomia idiopàtica. Pues, per tant, tenim una explicació de tres malalties que fins en aquest moment la medicina convencional, si vostè va al seguro, ells li diran exactament que no se sap la causa i que no saben el tractament o que això no està del tot clar o que és la postura per l'escoliosi o perquè la siringomia ja pues, no saben molt bé si és la circulació de líquid. La realitat és aquesta.
Fins ara, els tractaments que hi ha hagut, en molts casos han estat unes operacions molt invasives, en molts casos.
Correcte.
I que en molts casos no han tingut realment després un resultat o el resultat esperat.
Ara... Aquesta intervenció que diu vostè, i està molt bé que ho comenti, és la intervenció que nosaltres vam fer aquella malalta que va iniciar tot. I aquesta intervenció es diu cranectomia suboccipital, que consisteix en obrir el forat per a una escola al cervellet perquè no li faci mal. Evidentment, com s'adueix de tot això, no treu la causa, perquè la causa és l'estirament que té la mèdula. Però resulta que aquesta intervenció, que s'utilitza normalment per un neurocirurgià convencional com sóc jo, és per tumors del cervellet, els hematomes del cervellet, les hemorràgies. Què passa? Que la tècnica quirúrgica per si mateixa té un risc i un índex de complicacions i de mortalitat. Però queda amagada entre la mortalitat tan elevada d'aquestes patologies que tractem, els tumors, les hemorràgies. Però quan nosaltres solament apliquem la tècnica quirúrgica i no existeix aquesta patologia de base, s'expressa les complicacions pròpies de la tècnica. I les complicacions pròpies de la tècnica té un índex de mortalitat. I l'índex de mortalitat pot ser entre un 2 hasta un 21% segons les diferents estadístiques. Tot això ho tinc està publicat en una revista nord-americana digital que la poden trobar per internet, que es diu RDR, i està totes les estadístiques i estic agafant els números d'aquesta publicació. Què vol dir? Que fent a una persona que no tingui res aquesta craniectomia tindrà un índex de mortalitat del 2 al 21%. Què vol dir? Que queda justificada la mort de 21 malalts en 100 malalts que operi.
I sense la garantia de que la seva qualitat de vida millori, no?
Exacte. Per què? Perquè no es treu la causa i a vegades en aquesta intervenció té una milloria. Per què? Perquè disminueix la compressió directa de l'os en el sistema nerviós. No dic que no produeixin millories, però també té els inconvenients que estic comentant.
Clar, es poden...
El que pot ser és que tractem una malaltia que té un índex de complicacions i de mortalitat menor que el tractament que estem aplicant. En conseqüència, aquest tractament està contraindicat.
Podríem aconseguir això, unes petites millores, però evidentment la causa no la traiem. Per això vostè va crear el sistema, el Filum System, que seria...
El Filum System, li explicaré. Resulta que hem comentat que havíem fet investigació bàsica i després vam fer investigació aplicada. Què va passar? Que ens vam donar compte que la causa era el filum, la sincronia de creixement, però el freno que posava entre un i l'altre era el filum. I van dir, doncs, tallem el filum. I així ho hem fet. Llavors, què va passar? Que aquest tallament del filum ho teníem que fer a nens petits, perquè tenien escoliosis, etc. I jo, com estava allà a la facultat, vaig estudiar de quina manera podia tallar el filum sense portar-me la part posterior de dos vèrtebres, que és la tècnica convencional, obrir la dura madre i tallar el fílum, que es triga 4 hores. I vaig veure que hi havia una possibilitat. Hi ha una finestra natural que la puc obrir, tallo el fílum i ho puc fer en 40 minuts i ambulatori i anestèsia local.
Imagina't.
Llavors, clar, això és la investigació aplicada. Però la gent més me coneix per aquesta espectacular intervenció que per la malaltia del fílum. I tothom, quan m'imita, em vol imitar la intervenció, però no m'imita el descobriment de la malaltia del fílum.
Clar.
Què passa? Que surten imitadors. Han sortit imitadors a Rússia, als Estats Units, a Itàlia, a França, i així successivament. Llavors, com no fan bé les coses, jo vaig dir, de quina manera jo puc protegir els malalts? Dic, doncs fent un mètode sanitari que digui el que es té que fer ben correcte i protegir-lo en una marca.
Clar, suposo que en aquest aspecte, per això és fonamental la creació de la Fundació, en la qual vostès fan també la tasca de formació.
Molt bé, exacte. Llavors, nosaltres vam dir com podem ajudar a la gent per apropar aquests descobriments a l'aplicació directa dels malalts. I vam pensar, bueno, doncs farem una fundació que s'encarregui de tres coses. Una, de seguir investigant. Uh-huh. Dos, d'ensenyar el que investiguem. I vam crear el que és la Philum Academy Barcelona, uh-huh. que han fet 5 cursos en 5 idiomes diferents, s'han fet cursos a diferents professionals i tot de forma gratuïta. I la tercera és l'ajuda social. Nosaltres, la nostra tecnologia no ens permet anar a l'Àfrica perquè per fer diagnòstics i control d'aquestes malalties necessitem aparells sofisticats. I per aquesta situació el nostre tractament requereix l'auxili de tecnologia, d'alta tecnologia mèdica.
Mm-hmm, sí.
I llavors, per apropar aquesta tecnologia mèdica als malalts, nosaltres hem fet un fons de la nostra fundació que el que no arribi li ajuda a la fundació.
Mm-hmm. Molt ben fet.
Pues, no podem fer res més en relació als malalts.
Mm-hmm.
Investiguem de forma gratuïta per ells. Ensenyem de forma gratuïta. I damunt, li donem diners perquè puguin aplicar el que nosaltres hem descobert.
Bé, doncs és una molt bona iniciativa i a més, doctor, permeti'm que els felicitem perquè gràcies. Acaben de fer 10 anys en aquesta fundació i de fet ho van celebrar aquest cap de setmana passat amb un gran acte al Col·legi de Metges de Barcelona.
Sí, sí, va ser molt maco. Precisament li explicaré el maco que és perquè és únic al món. Resulta que una malalta, una artista italiana
uh-huh.
del cine i teatre que va fer pel·lícula San Fellini,
sí, la Rita Capobianco,
ens va trobar i li vam diagnosticar, li vam explicar, la vam operar. I això fa 8 anys. Ella està tan contenta que va fer ella una obra de teatre, la interpreta ella i la dirigeix ella mateixa. I llavors ho hem fet al Col·legi de Metges de Barcelona, que tinc que agrair que ens van prestar la sala de forma gratuïta, i va ser un aconteixement cultural entranyable, perquè van vindre molts malalts, persones conegudes i metges.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctor, per haver-nos explicat tot això, perquè quan més es conegui i més en sàpiga la nostra audiència... I...
Em permeto un incís, perquè...
Sí, tant.
Sí, nosaltres, quan vam veure les diferents malalties i diferents causes, ens van donar compte que teníem que posar-li un nom. I aquest nom, com el responsable d'aquest cataclisme embriològic, era el Philum, li van batejar com malaltia del Philum. Solament volia explicar això.
Uh-huh. No, molt bé, doncs mira, tota divulgació i tot coneixement sempre ajuda a fer que la gent s'assabenti i si mai hi ha algun cas, doncs ja saben, ja els hi sonarà una mica més, que és el que intentem fer des dels mitjans de comunicació. Moltíssima sort, molts doncs ànims.
Felicito, perquè això és un plena, un buit que hi ha a la societat. Que a la societat, moltes vegades, els medis de comunicació, el 99%, és per la diversió i el disfrute, però per la comunicació, coses que facin bé, no tenim massa oportunitat els professionals de comunicar-nos directament en la població.
Per això intentem fer.
Això intentem fer les dues coses, entretenir i divulgar. Moltes gràcies i bona nit. Bé, David, doncs la setmana que ve més temes d'aquests interessants que ens permeten conèixer més la realitat de molta gent que viu aquests problemes i aquestes malalties en el seu dia a dia.
I tant.
Fins la propera, David.
Bona nit.
Nits de ràdio.